pintudes. Vernissos. Aquests residus també se separen. Porta'ls a la deixalleria i fes-te'n usuari. Estalviaràs fins al 14% en la taxa metropolitana de tractament de residus. Informa-te'n al web deixalleries.amb.cat.
Vine a la deixalleria. Canviar d'hàbits no costa gens i val molt. AMB Residus.
Compres al comerç local de Sant Cugat? Doncs ara, comprar als establiments de Sant Cugat Comerç té premi. Quan facis una compra, sol·licita la butlleta de participació del sorteig de 5.000 euros en xec regal. 5 premis de 1.000 euros! Tota la informació a www.santcugatcomerç.cat. I recorda que comprant als nostres comerços guanyes tu i guanyem tots. Gràcies pel teu suport. Des de Sant Cugat Comerç et desitgem bon Nadal i feliç any nou!
TMA, molt més que gestió integral de residus.
A TMA treballem per a la millora i conservació del medi ambient, a més d'oferir un avançat servei d'assessorament i consultoria en el camp ambiental.
La confiança dels nostres clients és la garantia del nostre servei fiable i de qualitat.
TMA, cuidem dels nostres clients, cuidem del medi ambient.
902 25 41 11 o tma.es.
T'agrada el cinema? Tu passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts a les 12 del migdia. Això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui és l'últim programa abans de Nadal, perquè durant el dues setmanes següents, el dia 24, el dia 31 i el dia 7, tres setmanes, no hi haurà la programació habitual, sinó que serà una programació de Nadal. I, per tant, nosaltres tornarem el dia 14. Jo intentaré al final d'aquest programa explicar una mica quines són les coses que, de moment, sembla que es podran veure a Sant Cugat fins aquest dia. Però dic sembla perquè, com sabeu, cada dia hi ha un tipus de canvi, un tipus de comunicació que fa que no sapiguem realment quines coses es mantindran i quines no. Però abans, l'homilia de Molta Comèdia. Avui, pedra i sang, ara més que mai. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. La pandèmia de la Covid-19, que ens acompanya i condiciona des de la primavera d'aquest any, ha fet caure molt dels projectes artístics que són l'essència i donen sentit a la vida dels que ho fan i dels que ho gaudeixen, i, en definitiva, de la cultura d'un poble. La tragicomèdia musical Pedra i Sang, de Josep Maria Jaumà, complia aquest any el 20è aniversari de representacions després de la seva estrena a la sala capitular del Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès l'any 2000 en la commemoració dels 650 anys dels fets històrics, l'assassinat de l'abat Viure en mans del noble Berenguer de Saltells i els seus còmplices a la Missa del Gall. Un espectacle creat a proposta de l'Ajuntament que es va repetir durant 4 anys fins que el 2004, per uns motius suposadament pressupostaris, es va anul·lar i va ser substituït per una lectura dramatitzada al Teatre de la Unió Sant Cugatenca. La Constitució, el 28 de febrer de 2005, de l'Associació Amics de Pedra i Sang, a favor de la continuïtat de l'obra, va suposar un seguit d'actes ciutadans de confirmació i compromís social envers la continuïtat d'aquesta cita anual per les festes de Nadal, que l'any passat, 2019, va arribar a la seva màxima demostració de validesa i resposta popular fins a realitzar 10 funcions a la sala capitular, espai habitual de les representacions, amb les entrades exaurides. Ara, quan les condicions i mesures sanitàries aconsellen i imposen determinades pràctiques per evitar contagis, la Junta de l'Associació, considerant que segons l'article 2 dels seus estatuts diu que la primera finalitat de l'Associació és promoure, preservar i difondre les representacions de Pedra i Sang dins del marc del monestir de Sant Cugat del Vallès i, excepcionalment, en altres àmbits, estableix un acord amb l'Ajuntament, singularment amb la tinència d'Alcaldia de la Cultura, responsables de l'àmbit cultural i amb el Teatre Auditori, per fer una lectura dramatitzada amb els personatges essencials i un cor reduït, però que conserva tot l'esperit de l'obra i, sobretot, respon a una exigència sentida profundament per tots els implicats de no deixar passar aquestes dates sense la presència dalt d'un escenari de pedra i sang. És per això que estem aquí, un any més, amb l'esperança de que l'any 2021 es pugui celebrar en plenitud i recuperarem tots els ingredients que configuren una obra que s'ha convertit en l'essència d'una ciutat com Sant Cugat del Vallès. Senyores i senyors, amigues i amics, Pedra i Sang, ara més que mai.
Aquesta cridòria que escala fa una boda. Sembla que el monestir ja hagut serà complet.
No sé què fan els monjos armant tantes trifulques.
Diu que han fet per a boig Berenguer de Saltells.
Començat escoltant una mica l'entrada del poble, el Pedra i Sang, i tenim amb nosaltres, evidentment, a Dolors Vilarasau, que és la presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang i directora de l'espectacle. Dolors, benvinguda al programa.
Ben trobat, Eduard.
A veure, aquest any estem amb unes característiques, jo he explicat al principi, abans d'entrar amb la meva homilia, que en aquest cas ha sigut la lectura d'un text que sortirà en el programa.
Sí.
Doncs que Pedra i Sang més que mai.
Sí, sí. Això és el que hem intentat, no? O sigui, aquest any ens sabia molt greu no poder arribar a fer l'obra, perquè, clar, les tradicions es compten per anys, no? Sembla que interrompre una tradició sembla que es perdi, no? I hem lluitat molt per poder-ho fer. De fet, les condicions de la sala capitular eren totalment adverses. Un espai petit, amb molts actors, 40 actors, una coral que sembla ser que amb la Covid és cantar, és de les coses més contaminants, no de les coses més alegres que pensàvem que era fins ara.
Jo vaig llegir un protocol pels grups corals, em va enviar així per informació, que tenia 14 pàgines.
Sí.
I una cosa absolutament, jo deia, és impossible poder complir amb
tot això,
aquestes,
no?
Normatives.
Sí. I bé, doncs, per sort, doncs, l'Ajuntament també estava molt interessat en seguir amb aquesta tradició. Vam parlar amb ells i ens han ofert, doncs, un espai, pensem, immillorable com a substitució de Pedra i Sang, que és el Teatre Auditori. És un espai gran, amb un escenari gran. Fem una versió reduïda, amb menys intèrprets, seients de seguretat. Com sabeu, la cultura és segura. I és un espai, doncs, que pensem que és l'ideal per fer-la en les condicions que ho hem de fer. De fet, tampoc, no, qui es pensi que vindrà a veure Pedra i Sang, no vindrà a veure Pedra i Sang, vindrà a veure una lectura d'aquesta obra amb escenificacions, no? Hi ha escenes de l'obra, però bàsicament el que sonarà de veritat és l'essència de Pedra i Sang, que és el text del Jaumà i la música de l'Alavedra, aquesta vegada no cantada per una coral, sinó per quatre solistes que interpreten, doncs, les quatre cordes de les partitures del Joan Alavedra, no? O sigui, hi ha una soprano, una contralt, un tenor i un baix.
Potser seria interessant explicar en aquest moment, doncs, com seran quant a personatges. Aquí tenim, doncs, tota la llista del repartiment. Hi haurà en Xavier Tor com a l'abat Arnau de Viure, el Francesc Culler com a Berguer de Saltells, el Ricard Mariner com a Pere Sarrovira, el Carles Martínez com a rei Pere III Salimuniós, l'Artur Costa, monjo hortolà, el Ramon Sauló, monjo celler, Ignasi Besó, monjo estudiós, Albert Santiago, monjo músic, Encarna Adelantado, dona, Pere Codó, home, i a més baix, o sigui que serà un dels que formarà part d'aquest cor,
sí.
L'Areas Armes Déu, jove tenor, la Núria Baldi, jove soprano, la Martina Vilassau, jove contralt, i la teva veu en off.
Val. No cal, però val. Sí,
no,
la
no.
Meva veu en off, sí.
I a més a més, aquí hi ha un equip tècnic format per el Manel Espinosa com a fotògraf, el Bernat Llunell, disseny d'il·luminació, el Pepa Gómez, regidora d'escena, l'equip tècnic del Teatre Auditori,
sí.
I penso que en aquest cas calia, pues, això, remarcar aquest intent de mantenir l'essència, de forma que la persona que vingui, que hem de suposar que la majoria dels casos serà gent que ja hauran vist l'obra.
Sí, suposo, no sé exactament quin perfil serà. Jo per als que ja heu vist l'obra, ho interpreto com un acte de suport. No perquè ens passi res, sinó perquè això que parlàvem abans, d'aquesta continuïtat de l'espectacle. Per tant, sí que m'agradaria, doncs, per exemple, que els socis dels simpatitzants de l'associació, bueno, gent destacada i gent anònima, però que ha vist l'obra i que li ha agradat, doncs realment no veurà l'obra, però sí això que dèiem, no? L'essència de l'obra, l'esperit de l'obra. I de vegades és molt interessant, perquè de vegades els que fem els directors escènics és farcir-ho molt. I de vegades es veu més el farciment que el que hi ha dins, no? Bueno, suposo que els bons directors el que fem és també ajudar, doncs, a que el sentit de l'obra arribi, no? Però clar, aquí és el que deia abans, no? Aquí estarà en estat pur. És text del Jaumà, música de Joan Alavedra.
Doncs fem una cosa, intentem connectar precisament amb l'autor.
Sí.
A veure si telefònicament no podem connectar, i a veure si també podem connectar amb una de les persones que forma part d'aquest cor, en aquest cas la Núria Baldi.
És un quartet, sí.
I que pugui explicar també la seva visió d'aquesta nova fórmula de presentar Pedra i Sang. Jo penso que, seguint amb la mateixa tònica que estaves dient, que aquesta de que no serà exactament una posada en escena a l'escenari del Teatre Auditori, igual com estava, doncs, a la sala capitular, però aquesta, diguéssim, visió de dir això no pot deixar d'estar.
Sí, sí.
No pot estar present, ha d'estar present. I a més, la particularitat que aquest 20è aniversari que es tenia que celebrar aquest any, i que passarà a l'any 2021.
Sí, això és molt interessant. L'Ajuntament també tenia molt interès en que fos l'any que ve quan se celebrés la 20a edició amb tots els elements que requereix l'obra, no? Aleshores, com que no volíem deixar passar aquest any, vam acordar que aquest seria el primer acte d'una sèrie d'actes que es faran al llarg del 2021 amb permís de la Covid, no? Perquè en aquests moments és molt difícil dir coses i deixar coses com a tancades quan després passa el que passa, no? Però de tota manera la voluntat és aquesta, és durant el 2021 fer una sèrie d'actes que acabin amb les representacions en el monestir de Pedra i Sang. A més, Eduard, tu això ho saps molt bé perquè s'ha creat una comissió i tu ets el president d'aquesta comissió.
Sí, jo sóc el president.
Sí, d'una comissió que sereu l'encarregada, o serem els que ens encarregarem d'anar dient aquests actes. Però el que no farem és presentar un programa ara ja fins al desembre. Anirem una mica veient com està la situació i anirem programant sobre la marxa.
Diem que la comissió està formada per mi mateix, sí, com a president, en Lluís Calvo, l'Ara Carbonell, el Roger Casamitjana, en Jordi Lara, l'Alba Roda, el Ramon Sauló, tu, Dolors Vilassau, i Martina Vilassau. Vol dir que persones vinculades, perquè s'ha de dir que Lluís Calvo, en el primer any hi havia una obra seva,
sí,
i que segurament una de les coses que es podia fer amb aquest 20è aniversari és tornar-la a representar. Això,
aquesta seria la nostra voluntat, no? Tal com hem parlat, de que en algun moment, jo pensava, potser coincidint amb el Festival de Poesia, potser es podria fer el Miserere, perquè és un text poètic d'un gran poeta com Lluís Calvo, i penso que seria també un bon moment, perquè clar, si hem d'estar tot l'any, no farem actes només per Nadal, sinó que els anirem fent al llarg de tot l'any, no? I penso que seria, això encara no ho hem parlat amb tu, Eduard, però penso que seria una bona idea poder-ho programar per al Festival de Poesia.
Estaria bé, això a mi seria una ampliació en un segment de la cultura, aquí en aquesta línia, i pensant en Lluís, que és un poeta, en fi, reconegudíssim,
sí,
i a més amb una capacitat de creació que a mi em sembla...
I de rigor i de tot. Sí. Sí.
No sé si tenim al telèfon en Josep Maria Jaumà i a la Núria Baldi. No els tenim?
Sí.
Ah. Josep Maria.
Ei, què tal, Eduard?
Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Com estàs? Bé, bueno, estàvem aquí parlant amb la Dolors precisament d'aquesta versió, diguéssim, especial de Pedra i Sang per les circumstàncies que tots vivim, tots plegats vivim, sí, i estaria bé que tu poguessis dir la teva impressió sobre aquesta, diguem-ne, com a adaptació, no?
Bueno, no, a mi em sembla molt bé, eh? La qüestió és com una llar de foc, és que no s'apagui, eh? Una tradició és una cosa viva i que s'ha d'anar adaptant. Jo ho trobo estupendament, que les circumstàncies són aquestes, doncs ens adaptem, igual que l'altra vegada ho vam fer allà a la Unió, doncs ara ho fem a l'Auditori. Jo el meu record de la funció que vam fer a la Unió, que ja fa anys d'això, que era el
2004.
Doncs jo recordo molt de goig, perquè és el mateix però presentat diferent, no? Trobo que enriqueix més aviat que empobreix, saps què vull dir? Que la mateixa cosa pugui ser vista des d'una altra perspectiva, d'una altra situació, i sobretot això, que no s'apagui, no? Si la riquesa d'una tradició és com un arbre, doncs ara fa calor, ara fa fred, ara... no? Li passen moltes coses, però que no es mori l'arbre. Jo ho veig així. De manera que jo estic molt content. I aquest any, bueno, ha sigut idea de la Dolors. Hem fet aquesta adaptació entre el que passava el 1349 i el que passa ara, que no sé si es pot dir o és un,
sí,
o és un secret.
Sí,
però... Ja. Sí. És a dir, que el Pedra i Sang, que representem cada any, quasi no es parla de que va coincidir amb els anys de la Pesta Negra. El 48 i 49 van ser anys de mortalitat terrible a tota Europa. Bueno, ja ho sabem tothom, això, la Pesta Negra. I, en canvi, el Pedra i Sang, que és un any després, el 50, bueno, no se'ns va acudir quan vaig escriure l'obra, ni se'ns va acudir això. I només un any ho vam fer sortir, no sé per què, te'n recordes, Dolors?
Un sí, any sí, sí.
Vam fer sortir pobres i rics, igual pobres i rics cauen com mosques. Però aquest any, doncs sí, perquè toca, no? Estem... No és tan greu com la Pesta Negra, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
No, no ho sé, no sé si és tan greu o no.
No, home, sí. allò va morir la meitat d'Europa.
Bueno, aquí no m'he acabat encara.
Encara no m'he acabat, encara
home.
És un
temps. Sí.
Ai, senyor. Pues, doncs jo trobo una bona idea, si es digui.
Sí.
Llavors fem...
Perdona, Jaume. No, que el Jaume ha fet... Sabeu que hi ha dues escenes a l'obra que es canvien i s'actualitzen. Hi ha una que és l'escena 7, que és l'escena que li diem l'escena de la guerra. És una escena que es va introduir el segon any, el 2001, i que sempre ha quedat en com a escena 7.
Perquè sempre hi ha una guerra que altra.
Exactament. No hem pogut treure-la mai. Es va fer circumstancialment quan hi va haver lo d'Afganistan, i després ja no s'ha pogut treure aquesta escena. Però aquest any hem fet una readaptació i li diem l'escena de la Pesta Negra. I el Jaume ha fet un oratori preciós. És una escena molt bonica. Hi ha tot... Sí, sí, sí. Vull dir, a més, és curiós perquè hem fet inclús l'adaptació de la lletra de la cançó al tema de la pesta i se diu perfectament, clar, no deixa de ser. No sé si malauradament o no, però se diu molt aquesta escena que era l'escena de la guerra, ja diem, és l'escena de la Pesta Negra, per aquesta coincidència doncs, de que el 49 i el 50 doncs, hi havia, que, mentre va passar el tema de Pedra i Sang, hi havia aquesta epidèmia de pesta. No?
Realment, si fem un repàs històric, el que veiem és que sempre va sorgint determinades situacions similars, amb la diferència de que la memòria és molt curta, i la memòria a vegades fa que, afortunadament, ens en oblidem de determinades coses, perquè si no, no es pugui viure. Mireu, ara tenim la comunicació, m'acaben de dir, amb Núria Baldi, a l'altra banda del telèfon. Núria, bon dia.
A mi m'agradarà també sentir-la, encara que jo m'intervingui.
Hola, Núria.
Hola, bon dia.
Com estem?
Hola, hola.
Com estem?
Bé, molt bé.
Amb ganes de sortir a l'escenari?
Home, sí, sempre fa il·lusió de sortir a l'escenari.
És la veritat que aquesta, diguéssim, aquest repte que us ha proposat la Dolors, de quatre persones convertir-se en el cor del poble i fer tota la música, tota la part musical, suposo que és, en fi, un repte complicat.
Home, sí, és molt diferent, no?, perquè els que hem cantat ja Pedra i Sang altres anys estem com acostumats a sentir com una sonoritat de cor, que et sents molt més acompanyat, en canvi, a l'estar només una persona per cor et sents molt més sol i potser has de treballar molt més l'escolta amb les altres veus, perquè al no tenir altres persones a la teva veu, l'instrument mateix són aquestes quatre persones, i sí que és veritat que potser és més exigent a nivell musical, però conserva com l'essència del fet del cor de Pedra i Sang, no?
Bueno, és el que dèiem abans, que el que es tractava sobretot és de mantenir el fet de que no passés aquest any, aquest Nadal, sense que hi hagués aquesta possibilitat doncs, de la presència de Pedra i Sang a dalt d'un escenari o en un escenari.
Sí, sí. Bueno, clar, s'ha d'adaptar a la circumstància, perquè ja sabem tots que aquest any doncs, ha estat molt particular, però si es pot fer així, doncs, òbviament, continuar-ho i que d'aquests 20 anys de trajectòria de Pedra i Sang no hi hagi un buit, no? I, bueno, tenim l'oportunitat de fer-ho a l'auditori, doncs, així sigui.
Jo també vull dir que aquestes quatre veus sonen fantàsticament i són precioses, concretament, ja que tenim a la Núria aquí, la Núria Baldi fa la soprano, té una veu preciosa, no ho dic perquè estigui a la ràdio també, també t'ho he dit a tu, eh? I penso que les quatre persones que ho fan tenen estudis musicals, estan preparades per fer això, perquè clar, no és igual cantar amb un cor on tens l'aixopluc doncs, dels altres que fer això exactament. Aquests quatre solistes són unes veus molt maques. És una partitura que és difícil ja per cantar amb cor, perquè, com deies tu, Núria, s'ha de tenir molt en compte l'escolta de l'altre. Heu de pensar que una frase sintàctica, tal com està fragmentada en l'obra, la pot començar un tenor, seguir una contralt, després ser el baix i després, no sé qui m'hi ha deixat, una altra corda, no? O sigui, sí, que amb una mateixa frase musical, la mateixa frase la comença un, segueix un altre i un altre. És dificilíssim perquè, clar, no ha de semblar que cadascú va a la seva bola, sinó que realment són un tot. I aquesta partitura ja la té aquesta dificultat a la partitura ja la té quan és un cor, i encara és més accentuada en aquests moments, perquè has d'estar molt, molt pendent de l'altre, no? I tenir aquesta escolta tan, tan important. Però bueno, jo penso que quedarà molt bé.
Bueno, tenim aquí, com dèiem abans, doncs, el Pere Codó com a baix, les armes Déu com a tenor, la Núria Baldi, que som nosaltres, com a soprano, i la Martina Vilassau com a contralt. Aleshores, aquesta visió, aquesta fórmula que estàvem explicant, que trenca amb el que és habitual, però que, en canvi, jo continuo dient, per tot el que esteu explicant i per tot el que s'ha preparat, que l'essència es manté, sempre es manté.
Sí, sí.
Josep Maria, què dius tu?
Oh, vull, encantat de la vista. M'agradarà veure-ho, eh? M'agradarà molt. Com que els assajos no s'hi pot assistir, perquè aquesta història de que no en poden ser més de 5 o 6, no sé què, doncs jo ja tinc ganes de sentir-ho. Clar, serà fantàstic això. Núria, els teus pares, els teus avis, a veure si venen a sentir-te, eh? Ahir vols reservar. Sí. Doncs jo tinc ganes de veure aquesta experiència, és clar que sí. Fins i tot, el mateix que deia abans, quasi me n'alegro que hàgim de fer aquests canvis, saps què vull dir? És revifar la mateixa cosa, però revifada d'una altra manera. Jo trobo, mira, que tenim aquesta sort.
Home, a mi el que em sap greu jo estic d'acord amb tu, eh? Que qualsevol circumstància, doncs el que fa és que et superis i que ho tinguis, sí, que fer, sí, doncs amb allò que tens, no? Sí. Però el que em sap molt greu és per al cor, que realment és un motor.
Ah,
o sigui,
clar,
tota,
sí,
la gent que s'ha quedat pel camí, aquests 22 que són,
clar,
i llavors, que realment és un motor importantíssim de Pedra i Sang, i penso que és el personatge col·lectiu més estimat de l'espectacle.
Home,
no?
jo penso que hi ha una característica amb això del cor, i és que tots podia passar en tots els personatges, però amb el cor passa, que és aquesta renovació contínua, any,
sí,
per any.
Sí.
El fet de que hi hagi doncs, un nucli que es va mantenint,
sí,
però que, en canvi, el que va passant és que es va incorporant. Jo, per exemple, volia preguntar, a la Núria, havies vist Pedra i Sang abans d'interpretar-la?
No. El primer any que ho vaig veure era el mateix any que vaig començar a actuar.
Però hi sortia la teva mare, la Iolanda, no?
Sí,
la Iolanda,
sí.
Clar, és també aquesta cosa de generacional.
Per això ho preguntava, perquè
de mares a filla, en aquest cas,
imaginava,
no? La Iolanda és un dels membres del cor.
I el que no sé si la Núria hi havia nascut quan va començar a Pedra i Sang.
Mira, jo diria que vaig néixer el mateix any que va començar.
L'any 2000.
L'any 2000, sí. Va començar el 2000, doncs...
Però no va sortir aquell any. Aquell any, no,
aquell
no, any... no feies
de nena.
Veus,
ja.
Doncs això és el que ens demostra, el que ens confirma una mica tots plegats, els que estem ara parlant, i potser molts que escoltin aquest programa, aquesta particularitat perquè jo penso que té Pedra i Sang, que és una obra, primer, que representa un fet que només va passar aquí, que a més només, diguéssim, a la història poques vegades ha pogut passar que s'hagi matat algú, un abat en aquest cas, a l'església i en plena missa del gall. I l'altra cosa és que aquesta quantitat de gent que ha passat durant aquests 20 anys, no sé si multipliquessin, potser han passat 300 persones.
Jo no t'ho sé dir ara mateix, però sí, ha passat molta gent.
Sí.
Ha passat molta gent, sí.
Home, jo recordo el Josep Maria Jaumà fent precisament també de monjo.
Oh, sí, i tant, el monjo estudiós.
El monjo estudiós.
Sí.
No?
Sí.
Els monjos es va buscar una mica a l'inici el perfil de la persona, no? Per exemple, el monjo hortalà i el monjo celleré eren el Llamas i el Fàbregas. Eren els que tenien més text perquè eren els actors i llavors era, bueno, la fisiologia també del Llamas, doncs, que era de bon vivant, i la fisonomia també del Fàbregas, doncs, de monjo hortalà, no?, d'un home de poble. Llavors, ell feia el monjo estudiós perquè era una mica una picada d'ullet, doncs, el que era l'autor de l'obra. I el Picorelli feia el monjo músic perquè era el director musical de l'obra. I llavors aquests quatre monjos, que no eren personatges històrics, doncs es va pensar molt també en el perfil de la gent que l'interpretava.
Que diguéssim que interpretaven, però a la vegada eren ells mateixos.
Exacte. Clar, avui el Jaumà l'havies de fer sortir amb un llibre,
ara,
no? L'altre l'havies de fer cantar.
El Jaumà va sortir, evidentment, amb el Boccaccio.
Amb el Boccaccio.
Sí.
Ai,
sí. Bueno, sí. Núria, jo penso que, com ens estàs sentint a nosaltres aquí, no es tracta de batalletes, eh? De batalletes...
No
de,
poc.
De, no... No es tracta de batalletes.
Bueno, hi ha moltes de batalletes, Pedro Isaac.
No, però vull dir que és important fer aquest tipus de consideració en quant al principi, a la gènesi de tot plegat i a tot com s'ha desenvolupant, perquè penso que hi dona aquesta característica especial que en molts casos hi ha obres que no tenen, perquè no tenen aquest arrelament i això de partir d'un fet autèntic. Clar, podria anar per als Pastorets, i els Pastorets tot és una altra cosa, perquè a més hi ha moltes versions, i a més doncs, és una cosa molt més diguéssim, diríem, no local, sinó molt més ampli.
Bueno,
no?
És una tradició tot Catalunya. Bueno, això és una cosa santcugatenca, no?
Plenament,
sí.
Plenament.
A més, bueno, el text del Jaumà té molts registres. Pot haver-hi alguns personatges, com els mateixos monjos, que poden tenir una mica aquest registre de Pastorets, però després té totes unes altres escenes que tenen un nivell dramàtic i un nivell tràgic i un nivell de paraula poètic molt, molt interessant. Vull dir, Pedra i Sang és una obra major, té escenes molt ben construïdes, a més amb aquest vers blanc que fa el Jaumà, que té les mateixes síl·labes, doncs, que té la frase parlada, doncs és molt agradable de sentir. Hi ha molt pocs autors que puguin fer aquest tipus... No, sí, és que ho crec, que puguin fer aquest tipus d'escriptura, no? Vull dir, és realment un text que, clar, suposo, Jaumà, que és per la teva arrel, doncs, has traduït molta poesia anglesa i tens assimilat tot aquest tema de la tradició, doncs, molt, molt interessant, no? Per exemple, tu mateix em vas dir que has fet aquest oratori, que és molt bonic, aquest oratori de la Pesta Negra, i em vas dir que estaves traduint... A l'Eliot, no? I em vas dir, mira, precisament estic traduint un oratori de l'Eliot, no?
Sí. Una cosa que no sé si s'ha fet mai aquí a Catalunya ni a Espanya, que se'n diu La Roca. I tot és... Bueno, era una mica com Pedro i Sant, molt diferent, perquè passa a Londres i tot això, però té unes parts que són parlades com una mica com aquí la part còmica, i després té la part sèria, que són... l'oratori pròpiament, no? En què fa tot un llenguatge així una mica solemne, no? Barrejat amb llenguatge col·loquial, que això és típic de l'Eliot. I això em va ajudar, sí. O sigui, el fet que m'ho demanessis en el moment en què jo acabava de fer l'altre, em va ajudar.
Jo continuo pensant...
No es pot dir copiar-ho, però no sóc capaç de copiar la manera com ho feia.
No és copiar, però coneixes un tipus de tradició, coneixes, no?
Sí.
Ma, hi ha un aspecte, Maria, que jo sempre ja saps que l'he dit, i és que ja penso que Pedrissang té totes les característiques d'una obra de Shakespeare. És a dir, té les escenes absolutament dramàtiques, dramàtiques, i a més, doncs, cercant sempre, doncs, inclús un referent històric real el que va passar, no? I en canvi té aquests contrapunts, aquestes escenes que són, no dic còmiques en el sentit estrictament còmic, que també, però a la vegada, doncs, que juga, fa aquest equilibri, que fa que d'una escena a l'altra quasi saltem d'un moment a l'altre, no? I en canvi veiem que en realitat el que passa és que saltem amb dos imatges del mateix temps, però que ja eren així de diferents, com continuen sent diferents en aquest moment, si parléssim per dir alguna cosa, d'una tragicomèdia com el Rei Emèrit, per dir alguna cosa.
Té la Covid o no té la Covid, el Rei Emèrit?
Jo diria que té moltes coses més que aquesta.
És que primer avui llegit que tenia la Covid. Ja, és que ara no sé, hauré de llegir com es diu Vanitatis, aquesta revista, o mirar Telecinco, perquè ara la Zarzuela dic que no la té, però després, abans em dic que sí que la té, i ara estic preocupadíssima per veure si la té o no la té, o què...
Bueno, ja veus, Núria, com riem de coses que són tan sèries, com aquesta, però...
Sí, i per cert, no us perdeu l'escena 5, amb la presència del senyor Procicat.
Què dius, ara?
No dic més.
El senyor Procicat, jo pensava que eren diversos, és un sol només.
Bueno, hi ha el senyor Procicat, no sé.
Ah, caram, això sí que és bo, veus? Ja tinc...
És que el teatre és la vida misma, és la vida, però posada...
És el mirall, no és un mirall,
sí,
no?
Sí, exacte, ha d'intentar com a mínim.
El que passa que deia el Valle Inclán que era un mirall però que deformava.
Sí. Divertir la gent, no?
Deformava.
La vida a vegades és avorrida i en canvi un teatre no pot ser avorrit.
Sí.
Ha d'oferir elements que xoquin o que sorprenguin, no? Però la vida és així, és una barreja de tot. Això, voler fer una cosa amb una corda, l'altre dia amb la Dolors parlàvem amb una obra, ara no ens hi ficarem, no? Que era tota l'estona el mateix to, i a mi això m'avorria, no? Jo estava molt bé, sí, estava molt bé, però jo sempre el mateix to. La gràcia està en anar variant, no?
Bueno, ja saps que amb aquesta obra no estem d'acord, eh?
Ja.
Era una obra que tenia molts registres.
Sí, igual. No és no ve el cas ara. Però a mi m'agrada, sí, jo n'estic content, diguem, de... Ja ho he dit diverses vegades, això... que és com la gallina que mira l'ou i diu, ai, però sí que m'ha sortit bé, jo no sé com ho he fet. Doncs aquesta obra a mi em passa una mica com a la gallina, eh? No sé, ha sortit d'una manera que a mi em satisfà, sí.
Pues, molt bé, doncs escolta'm, Josep Maria, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, una estoneta.
Molt bé, Eduard.
I Núria, igualment, no sé si m'agradaria, Núria, abans d'acabar, que tu ens expliquessis una mica... quina sensació en tens ara que estàs a punt de fer aquest tipus d'especial Pedrissang?
Doncs, bueno, estem encara estem nerviosos, no? Perquè és algo molt diferent i no sabem com serà el cantar a l'auditori, l'anar amb microfonats, també el fet de que sigui una lectura dramatitzada i no ben bé amb l'obra pròpiament com l'havíem vist sempre. Però estem molt il·lusionats i jo confio que sortirà molt bé i que serà molt xulo.
Molt bé, doncs el dia 22 ens veurem. Bueno, jo us veuré vosaltres.
Bueno, Núria, jo et veuré a la tarda, que tenim assaig avui. Sí,
a les 6.
A les 6, sí.
Adéu, Núria, moltes gràcies. Adéu, Josep Maria.
Adéu. Gràcies.
Adéu. Bé, doncs ja veus, Dolors, com a mi m'ha fet gràcia aquesta... aquesta novetat per mi, no? Aquesta noia, aquest nascut
el
primer any, sí, i que hi és un personatge que es diu Profigat, no? Vull dir, sí. Em sembla molt, molt genial.
Sí.
Aquesta capacitat que tens, Josep Maria, ara que no ens escolta i no pots fer allò de dir aquesta línia, podríem dir, d'aconseguir aquest equilibri entre una cosa i l'altra, que a la vegada té una conseqüència per part de la direcció de saber entomar aquesta diferència que
sí,
es produeix.
Sí, el que passa que tant amb la construcció de l'obra, hi havia alguns punts que quedaven oberts. Per exemple, el Jaumà, tot el que és l'esquelet de l'obra, o sigui, les escenes Berenguer Abat Viure, les escenes, per exemple, del Sarrovira, l'escena del rei, bueno, totes aquestes escenes estaven construïdes, però llavors hi havia un marge. Per exemple, pues, la decisió de que aparegués el cor, la decisió, ja que parlàvem dels monjos, que els monjos tinguessin un protagonisme com a col·lectiu, bueno, que jo també vaig, o sigui, des del primer moment vaig poder treballar amb ell. O sigui, que no és tant que ell em passa una cosa tancada, sinó que em passa una cosa que és un esquelet, molt, molt ben construït com a esquelet, però llavors també hi ha uns personatges, hi ha unes escenes que es poden una mica més construir sobre la marxa, o això que dèiem, sobre els actors que ja teníem, no? Per exemple, l'escena de l'assassinat és una escena completament oberta, és una escena muda, és una escena que es canta una cançó, però tota la, diguéssim, tot el fet d'aquesta escena és absolutament escènic. O sigui, la resolució és escènica, no és una resolució d'escriptura, no? I llavors, bueno, en aquest sentit, també ara, doncs, aquesta, l'escena 5 i l'escena 7, doncs, també, d'alguna manera, doncs, les anem consensuant, no? Anem dient, bueno, doncs ara això ho posaré aquí, però ara potser m'interessaria més que aquí fessis un final, o que, bueno, vull dir que són coses que anem parlant. L'escena 5, sobretot la que és còmica, de vegades hi ha bastantes aportacions també de la gent, no? Alguns xistes que diuen la gent o així, i llavors ell, en aquest sentit, en aquestes escenes, va incorporant, hi ha com una... fa com unes plantilles i va incorporant tot una sèrie de temes, no? I llavors, en aquest sentit, no és gens difícil, no? Perquè l'obra, això que dèiem, vull dir, té aquestes escenes que són l'argamassa de l'obra, que són tan interessants, i després té tots aquests tocs que permeten al director escènic donar-li com un... Vull dir que jo també puc treballar amb comoditat en aquest sentit, perquè també puc fer una mica el que jo vull escènicament, no?
Home, de totes maneres, ho estàs explicant, confirma el que deia, que és una obra, de fet, com es feia a l'època de Shakespeare. O sigui que conversaven i escrivia una cosa determinada, llavors conversaven amb els actors, i mateix com a actor també, i anaven modificant i anaven actualitzant. I si la resposta del públic era una determinada, doncs i afegien algú o li treien alguna cosa. Que no estan, o sigui que el que feia Molière exactament igual.
Sí, 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 sí. Clar, sobretot aquests personatges que també eren actors, perquè la figura del director escènic és una figura molt més nova,
sí.
És una figura del segle XX, de la segona part del segle XX. O sigui, el fet de la posada en escena, en realitat, en temps antics, era el primer actor el que feia...
autor
a vegades, exacte, i a més el que deia el que donava les entrades als demés, no hi havia aquesta concepció que hi ha actualment de posada en escena d'una obra, no? I sí, era així. De vegades tenim molt sacralitzats autors com Molière i Shakespeare. Recordo que de vegades que els hem fet a les places, la gent diu, vols dir Shakespeare en una plaça? O Molière en una plaça? Dic, pues, on et creus que actuaven?
Exacte.
Vull dir, el molta merda aquest que es diu, sí, doncs, com a sinònim de sort, doncs és perquè quan hi havia molta merda vol dir que...
havien passat molts cotxes de cavalls.
Exacte, havien passat molts cotxes de cavalls a veure l'obra, i per tant havia tingut molt èxit, no? I bueno, no sé si actuaven en places, però el Globe, el teatre, pues, són com uns teatres de barriada.
Sí, que la gent estava dreta.
Exactament. Sí. I que, vull dir que clar, ara, no sé, sembla que tot estigui molt, molt sacralitzat, però vull dir, són Shakespeare, vull dir, les obres completes de Shakespeare es van fer, moltes d'elles les van dictar actors, quan ja havia mort Shakespeare, les actors que havien fet els papers de l'obra van dictar les obres,
o sigui,
el primer foli, que és on hi ha totes les obres completes, moltes són dictades per actors, o sigui, per exemple, Shakespeare no tenia ni una idea, com et diria, d'autoria, allò de dir jo, William Shakespeare, he escrit això, sinó jo, un actor que vaig canviant i vaig no sé què, he fet aquesta obra i l'he venguda i ja no me n'he recordat més. Sí, sí. No? Vull dir, aquesta cosa, no de cosa ja tancada i feta d'una manera, sinó molt, molt més àgil i molt més des del punt de vista de l'espectacle. No?
I les que va escriure en època de pandèmia.
Exacte. Moltes, moltes.
Això el que ha fet en Jaume...
Macbeth, per exemple, està escrit en època de pandèmia.
El que ha fet en Jaume aquí és pràcticament el mateix,
sí, sí.
D'això. Bé, Dolors, doncs escolta'm, jo penso que és interessant pensar que això, que Pedra i Sang, l'any 2020, aquest any de la pandèmia de la Covid, que la recordarem durant tot el temps que visquem, i esperem que el 21 això vagi arreglant-se, doncs estarà el dia 22 al Teatre Auditori a les 8 de la tarda, 20 hores. A partir d'aquesta hora començarà aquesta representació especial, aquesta lectura dramatitzada, amb aquestes característiques que hem explicat, amb els personatges centrals, els més importants, amb aquest cor de quatre veus, doncs, que faran aquesta requisit reproducció de la música amb aquest limitat, amb aquest, no limitat en quant a qualitat, sinó quant a nombre de persones, perquè no pot ser d'altra manera, i aquesta idea que apuntaves de l'any, durant l'any 2021, poder anar fent una sèrie d'actes de commemoració.
Sí. Em deixes afegir una cosa respecte a allò del Teatre Auditori. Al final de la funció hi entregarem el Gall d'Honor. El Gall d'Honor és un reconeixement que es dona des de... Ara farà 3 anys. El primer el va tenir el Pere Pais, el segon l'Encarna Adelantado. I aquest any és un... Ja ho sabreu.
És sorpresa.
És sorpresa, exactament. Doncs al final de l'espectacle hi haurà aquest reconeixement a una persona destacada del món cultural de la ciutat i que tingui una vinculació amb Pedra i Sang. I hi haurà aquest acte amb una peça molt bonica feta pel taller de terra. És una peça que està feta entre una base de ceràmica i una part de llautó, amb un gall que és la imatge dels 20 anys, que també va ser dels 10 anys del Paco Minuesa, i bueno, que dignifica molt el premi també, perquè clar, una cosa és anar amb una tenda d'aquestes que venen copes, no? Copes i donar-li una copa d'aquestes, i l'altra cosa és un...
O fer un pergamí de llauna, no?
Exacte. I l'altra cosa, doncs, és fer una cosa, doncs, que té un disseny i que està feta per dos artistes de la ceràmica i de l'orfebreria. Una la coneixes, no?
Una la conec bastant, sí.
Sí. La Laura, sí.
La Laura,
sí. Sí. Doncs que hi haurà aquest acte. També vull dir una cosa, perquè hi ha gent que m'ha preguntat la durada de l'obra. L'obra dura 1 hora i 20 minuts, i després hi ha aquest petit acte que potser durarà, no sé, un quart d'hora o 20 minuts més. Ho dic perquè diuen, no, és que si comença a les 8, doncs, clar, a les 10 hem d'estar a casa i vivim fora i tal. Recordeu que si porteu l'entrada... o sigui, teniu temps d'arribar a casa vostra, encara que visqueu a Sabadell o a Barcelona, fins a les 11 de la nit. Això sí, heu de conservar l'entrada en el mòbil o en paper. O sigui, que teniu aquest marge, clar, molta gent això no ho té present, no? Diu, home, és que ens vindrà tot una mica just.
Sí, sí, sí.
Comencem a les 8 perquè potser... potser abans, clar, és un dia de treball i potser abans tampoc seria adequat, però vull dir que no patiu per aquest aspecte d'arribar, que a més, encara que hi hagués, encara que seguís el tema perimetral, com que no és ni dissabte ni diumenge, vull dir, el dimarts no hi ha aquesta limitació perimetral.
No, és, o sigui, important, que... és important pensar-ho, jo sempre ho dic, perquè precisament això, guardant l'entrada, mostrant que acabes de sortir del teatre, no pot haver-hi cap problema. Bueno, almenys que siguin les 4 de la matinada, evidentment.
Home, sí, aneu cap a casa, quan s'acabi. Això sí.
Molt bé, Dolors. Doncs aquí, esperant pedra i sang, sí, al Teatre Auditori de Sant Cugat, el dimarts 22, que a més, algú, millor arribarà algú que estarà molt content perquè li haurà tocat la loteria.
Això també.
És a saber.
Aquest any, en el contracte de la gent, hi ha una clàusula que diu: encara que toqui la loteria, em comprometo a fer la representació de l'obra. No? Després ja me'n aniré de vacances, bueno, no sé on podran anar, pobra gent, perquè ens sembla que haurem de fer Nadal a casa. I
molt bé, doncs moltes gràcies i continuem.
Vinga, gràcies a vosaltres.
El país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exagera. Tant se va, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt de mort pel meu. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, massa grans. I és així com m'agrada a mi. I no sabria dir res més, res més. Canto i sempre em sabré malalt de mort pel meu país. Oh, el meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor. Si és que la vida et porta lluny d'aquí i ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més, res més. Canto i sempre em sabré malalt de mort pel meu. Oh, és així.
I acabo aquest programa per dir-vos que, com comentava al principi, tornarem el dia 14 de gener. 14 de gener, perquè es fa una programació especial de Nadal, i explicau-vos que, si no hi ha novetat, avui a les 20 hores al Teatre de Mirasol, Llac Poeta, presentació de Francesc Corella, i la citat de les cançons de Lluís Llach per Joan Berlanga, acompanyament de piano a Albert Flores, i no sabem encara si amb streaming amb en Lluís Llach. El diumenge a les 12, al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Dilatant de Catalunya, dirigida per Marcio Conti, concertina Gerard Claret, i dimarts 22, com ja hem dit diverses vegades, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori, lectura dramatitzada de Pedra i Sang. Si no hi ha novetat, dilluns 28 i 29 a les 20 hores al Teatre Auditori també concerts de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat dirigida per Salvador Brotons amb valsos, polses i populars. I divendres 8 de gener, sembla que m'allargo molt, viatge d'amore a Mariana Savall. Però no dic res més perquè vés a saber què passarà a partir d'aquest moment. Ningú ho sap, ni el senyor Argimon. Bé, apa, fins al 14 de gener. Adeu. Thank you.